Passen 9 minuts de la una, soc l'Elisenda Carot, som en directe. Us seguirem informant sobre la visita del Papa a Barcelona. Abans, però, ha arribat l'hora de buscar la solució. I ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50%, es diu... Fran Domènech, molt bon dia.
Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
És que ara m'he adonat que, clar, l'anterior papa, papa Francesc, i t'anava a dir Francesc Domènech, i he pensat, sí, no, això sonarà una falta de respecte.
El papa Francesc...
No volem això.
I després hi havia un papa que era Benet XVI, Josep Ratzinger, que va venir també
al mig, me l'he deixat,
a Catalunya. Però, escolta, molt contents d'haver pogut explicar l'arribada
del
papa, que ve, ara sentia el Ricard Ostrell, que deia 48 hores aquí a Catalunya, recorrent al país, i he pensat, és que és el Quim Masferrer de l'Església Catòlica, és a dir, és el foraster, en realitat.
Aquestes 48 hores que nosaltres anirem seguint aquí a Catalunya Ràdio, us anirem explicant. Ara us ho ha explicat l'Òscar Fernández, de seguida el tindrem també aquí a La Solució. Sí. Estem esperant que arribi en aquesta catedral de Barcelona, que serà l'últim acte públic abans de l'acte que hi ha aquest vespre a Montjuïc. Després hi ha agenda privada, però es contava que arribés sobre la una del migdia, sí, a la catedral, fes aquesta oració de l'hora mitja, com han traduït els responsables d'informatius, en aquest cas l'Òscar Fernández, però sembla que serà uns 20 minutets tard, perquè el papa ha arribat tard, a Barcelona.
I és que és un clàssic, no? Arribes a Catalunya i encara que no siguem rodalies, doncs t'empaltes d'això de la manca d'horaris.
La cosa retarda. Per tant, no desconnecteu de Catalunya Ràdio perquè seguirem informant sobre aquesta visita del papa. Aquestes 48 hores, insisteixo, que podreu seguir amb l'especial que farem a Catalunya Ràdio demà des de primeríssima hora fins a última hora a la vostra emissora pública de confiança. A tot això, nosaltres avui no parlem del papa, sinó que parlarem d'una cosa diametralment oposada. Abans, però, l'equip habitual, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gaza i la Lívia Discipio. I avui us portem una solució d'aquelles que encurioseixen. Avui volem saber una feina molt concreta. Avui ens endinsem a la feina de forense. Com sabeu, a part de la visita al papa, un dels altres temes que ens porta de cap pel que fa actualitat és aquest procés d'investigació de la mort d'Isaac Andic a Collbató, a Montserrat. Quina importància té un informe forense en un cas com aquest? Què ens diu l'autòpsia del seu cos? Quin tipus de forenses existeixen? És el mateix el que fa la policia científica i el que fa un metge forense? Quins indicis es busquen en una escena? Els Mossos també investiguen els moviments del telèfon mòbil del fill, Jonathan Andic, ho sabreu de sobres, ho ha explicat a aquesta casa en nombroses ocasions. Com es fa l'autòpsia d'un telèfon mòbil? Sempre deixa un registre o un rastre, encara que els vulguem esborrar? Es treballa amb més pressió en un cas mediàtic? Com gestionen els forenses la responsabilitat de la seva feina? Doncs mireu, tenen la solució a aquestes preguntes dues eminències en la matèria. Els tenim a Catalunya Ràdio Girona. D'una banda, un fort aplaudiment per al Narcís Bardalet. Molt bon dia, Narcís.
Molt bon dia.
Com estàs?
Doncs mira, bé.
T'he de dir que la sessió d'avui serà potser interrompuda en algun moment pels serveis informatius o per l'Òscar Fernández, perquè estem pendents d'aquesta arribada del papa a la catedral de Barcelona per aquesta oració de l'hora mitja. No et sàpiga greu ara, Narcís?
No, no, que va, que va.
El Narcís...
Jo no sóc cap persona rellevant, a compte del seu pare.
Home, sí. En Narcís Bardalet és pediatre, és un dels forenses catalans més reputats i reconeguts del país, i en els 45 anys de trajectòria ha vist milers de morts i participat en prop de 10.000 autòpsies. De fet, potser us sona el seu nom, evidentment, per moltes coses que hem fet al 3CAT, entre elles el forense, que el podeu recuperar al web i a l'app. Va exhumar el general Prim i va embalsamar Salvador Dalí. De seguida explorarem la teva feina, Narcís. Abans, però, deixa'm presentar una persona que tens a la teva dreta o a la teva esquerra, ara no ho sé, també a Catalunya Ràdio Girona, un aplaudiment per en Bruno Pérez Juncà. Bruno, bon dia!
Molt bon dia, el matí.
En Bruno, un dia accidentat, us ha tocat avui. En Bruno és perit judicial forense informàtic. Fa més de 25 anys que amb la seva experiència ha ajudat a resoldre més de 200 casos.
No, ell és... Més? Oh. Home, clar, home, no fotem ara. No, ara ja vaig pel 900 i pico.
No fotis, quasi hem de posar un zero més, eh?
Clar, no, clar.
Posem 1.000 casos, eh?
Va, vinga, va.
Va, 1.000 casos, quedem entesos. Prop de 1.000 casos. Ell és expert en ciberseguretat i formador de cossos i forces de seguretat de l'Estat, empreses i col·lectius especialitzats. Avui parlem de la feina de forenses. I, com sempre, hi podeu dir la vostra.
Doncs sí, a través de les vies de contacte habituals, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, per si voleu fer la pregunta. Ara us direm quina pregunta o quina aportació podeu fer, o si esteu treballant o esteu amb un ull a la visita del Papa i voleu escriure perquè no podeu trucar, doncs al 677-38-77-19, ara m'he emocionat jo, fins i tot, 677-38-77-19, aquest telèfon que teniu guardat com La Solució, amb Elisenda Carot, amb preguntes que vulgueu fer avui sobre la feina del Narcís Verdalet o del Bruno Pérez Juncà. D'entrada ja hi ha preguntes, perquè com que hem explicat que hi hauria aquestes dues eminències, i volen saber coses relacionades amb la seva feina i si allò que veiem a la televisió, per exemple, a la ficció o a les pel·lícules, després hi entrarem en preguntes concretes, doncs té gaire a veure amb el que és el seu dia a dia, amb el que és la seva rutina treballant de forenses.
Així d'entrada, us preguntaria a qualsevol dels dos, la feina que apareix en les ficcions retrata la vostra feina real? Narcís, comences tu, va.
Bueno, real, és una caricatura, evidentment, que són pel·lícules. A pel·lícula hi ha molta imaginació, però, bueno, tenen unes, com diria jo, qualitats que distreuen a la gent, agraden. Es basa en un principi científic, la base és correcta, per exemple, l'ADN, bueno, això és una tecnologia. Avui no hi ha autòpsia sense tecnologia, diguem-ne, amb laboratoris. Ara, a l'ADN no estem 10 minuts com a les pel·lícules que piques un piu i et surt a la pantalla.
Quan es triga a tenir una prova d'ADN així en general?
Home, bueno, això és complex, i que et surti bé i que s'hagi, primer de tot, que s'hagi trobat ADN, que a vegades no es troba, i que no hi hagi contaminació, en fi, una sèrie de considerandos, però pots tardar, no sé, bé, fet amb urgència, 24-48 hores.
24-48 hores, més ràpid del que em pensava, Sí. També t'he de dir, però clar, 24-48 hores no és com el CSI,
En suma urgència, quan el jutge o el fiscal apreta la urgència. Però lo previsible, perquè clar, també pensa que hi ha un overbooking de proves d'ADN, de tot tipus, de violacions, d'anàlisi d'esperma, anàlisi de sang, etc. Però lo normal és que puguis tardar pues, un mes.
Un mes, Déu-n'hi-do. Bruno, escolta'm, el cas en dir que ha posat la vostra feina bastant de moda, no? Perquè en el teu cas particular, no? Em refereixo als forenses informàtics. Quina de les dues facetes de forense té més pes en una investigació d'aquest tipus?
De tots dos? Home, aviam, aquí justament som complementàries. El que passa que justament en aquest cas el que ens està explicant i està ensenyant a l'audiència és que hi ha una persona que fa un relat i explica uns fets, molt bé, però llavors hi ha uns dispositius, sí, que això és el que fem els informàtics forenses, que recopilem tots aquests artefactes, tots aquests elements, i llavors tots aquests elements a nosaltres ens fan un altre relat, sí? De com han anat les coses, i llavors el que fem és el relat de la persona, el poses amb el relat que et diuen els dispositius i ha d'encaixar. Si no encaixa, llavors hi ha esbiaixos que després s'ha de veure per què, no? Què ha passat. Però molt important aquest cas perquè existeixen aquests testimonis digitals, no? I, bueno, no, i no només els dispositius, sinó també doncs, tota aquesta informació que purula pel núvol, i a part d'això doncs altra informació de càmeres, de com es diu ara, de si pots entrar a la zona d'afectació o no, o càmeres de pàrquing, o... Bueno, hi ha molta informació. Doncs el que fem és això, recopilem i generem aquest relat digital, cada quadrat amb l'altre.
Bruno Pérez Juncà i en Narcís Verdalet fan xerrades i demostracions conjuntes parlant precisament sobre la seva feina. En què s'assemblen les vostres feines?
Ui, Van Narcís. En Bruno fa com els toreros en dona el passe de quite. Bueno, aviam, mira, en primer lloc, hi ha moltes semblances. Sí, un cop vam fer una conferència, ell i jo, sobre l'autòpsia clínica, judicial, necròpsia, i l'autòpsia d'un ordenador. I la gent, hi havia molts empresaris, va quedar sorprès de les grans analogies. Primer de cop, tant el senyor Bruno com jo, el que ens interessa és buscar la veritat científica.
Correcte.
És un punt en comú fonamental, la veritat científica. I llavors hi ha moltes coses en comú. Primer de tot, tens que vigilar no el fer la pràctica del que fas, era informàtic i l'autor, no destruir proves. És a dir, tens que anar amb cuidado, tens que anar per no contaminar, per exemple, nosaltres ens posem guants, ells també tenen que anar amb cuidado, no contaminar o destruir. Per exemple, una altra cosa, hi ha un vocabulari molt comú. Nosaltres toquem, parlem amb una autòpsia en situacions perilloses de virus, d'hepatitis, de sida.
Sí.
Ells també en tenen, els informàtics de virus.
M'encanta aquest punt de connexió.
Sí, per tant, no, que no es cregui, la gent. Ara, jo tinc que fer un acte de sinceritat. La tecnologia avui en dia és brutal, brutal. I és molt més tecnològic el seu que el meu.
Deixeu-me obrir una porta ara mateix, perquè tenim a la Montse Poblet esperant a la plaça de la Catedral. Ja sabeu que el Papa Lleó 14 ha arribat a Catalunya a 3:15, l'Airbus d'Iberia que portava el Sant Pare ha aterrat una miqueta més tard del previst a l'aeroport del Prat. Per tant, aquesta oració de l'hora mitja que havia d'estar, estava prevista a la 1:30, serà una miqueta més tard. Montse Poblet, molt bon dia.
Hola, bon dia. Connexió oportuna, perquè ara mateix està començant a entrar a la plaça de la Catedral el sèquit papal. He comptat fins ara 11, 12 cotxes i continuen. No sé quants n'hi ha. Abans hi ha hagut un moment de falsa alarma en el que semblava que arribés el papa i el miler llarg. Bé, jo diria que aquí ja hi ha unes 2.000 persones concentrades, han començat a cantar el seu nom i a dir nosaltres som la gent del papa. Mireu, deu estar entrant ara mateix perquè la gent comença a cridar. Tota la gent que ha vingut a rebre Lleó 14 està concentrada al voltant de la plaça de la Catedral i també a la Via Laietana, amb un desplegament policial impressionant. Hi ha moltíssima policia entre Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, i al darrere de les tanques hi ha els fidels i, sobretot, curiosos i moltíssims turistes, gent que ens deia, mira, passava per aquí i com que això és un cop a la vida, doncs vinc a veure el papa. Porten més de 2 hores d'espera. La veritat és que pel que podria ser, fa calor, però tampoc és exagerat.
No és un drama,
i bufa el vent. Per tant, no, s'aguanta bé. La gent va amb gorres, alguns amb barrets, moltes banderes vaticanes, i en un dels laterals de la catedral hi ha un cartell enorme de color blau cel amb lletres blanques on destaquen alguns dels missatges del pontificat de Lleó XIV. Pau, humilitat, solidaritat. La pau és la paraula que apareix amb lletres més grans. Molts estan aquí perquè el consideren un guia espiritual i indica sí per uns segons, tot i que saben que no podran entrar a la catedral, els fa il·lusió veure'l de prop. No us puc garantir si el papa ja és a dins.
Si estem veient
no,
el sèquit
perquè
que va entrant, una sèrie de bisbes que estan fent cap a la catedral de Barcelona. Deixa'm saludar l'Òscar Fernández, que també el tinc aquí, el cap d'informatius d'aquesta casa.
Bon dia, bon dia.
Estic a la cantonada amb la Via Laietana i han parat d'arribar cotxes.
D'acord.
No, dic que per la gent que està esperant-lo allà té una dificultat afegida i és que l'hem vist entrar en un cotxe normal, un cotxe que no és diferent dels altres.
Per tant,
no és el papa mòbil, per entendre'ns. Per tant, quan la Montse deia hi ha tot el sèquit papal, recordeu que hi anaven 80 persones en aquest avió que venia des de Madrid i molts d'ells dormiran al Palau Episcopal, aquí al costat de la catedral, entre d'altres el papa, que passa la nit allà. Per tant, molta gent dels que l'acompanyaven en l'avió han d'arribar fins aquí perquè és on passaran la nit, diguem-ne, a banda d'aquesta oració de l'hora mitja que s'ha de fer a la catedral, que estava prevista a la 1, però que ja veieu que va amb 25 minuts pràcticament de retard, de moment.
També et dic que ha creuat força ràpid, Barcelona, com es nota que estava tot preparat,
sí, 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 en aquests casos, no, ja et dic jo que un embús a la Ronda Litoral, no, les autoritats se'l salten. El papa no ha arribat encara, perquè de fet, si veus, l'estan esperant.
L'estan esperant a la porta,
A les portes de la catedral, i ja. suposo que el cotxe s'aturarà a sota de les escales perquè el papa pugui saludar a tota aquesta gent que l'està esperant al pla de la catedral.
Per tant, esperem que la missa encara es retardi una miqueta més, Montse.
sí, mira, ara tornen a aparèixer cotxes. Ara jo diria que sí, que deu ser el cotxe on està el Papa, perquè hi ha com més moviment. Han passat dues furgonetes dels Mossos d'Esquadra, a la Via Laietana hi ha gent que crida, però no...
Clar, és que la gent fa apostes, perquè clar, veu passar un cotxe i interpreta que pot ser el seu.
Però per què no pujar... ha posat una cosa identificativa de dir aquest? Evidentment, per no targetitzar-lo, no? No,
en els trasllats del Papa hi ha dos tipus de trasllat. Un, que el que es vol és anar ràpid, i per tant va amb un cotxe normal, que no va logotipat de cap manera específica, i després el que volen que vagi a poc i saludant a la gent i que la gent el pugui saludar és el que es fa en Papa Mòbil. Demà, per exemple, una part del trasllat des del convent de Sant Agustí fins a la Sagrada Família, una part es fa en un cotxe privat, amb els vidres tintats i per tant no se'l veurà, i l'última part és la que farà en Papa Mòbil, que va des de la cantonada de Diagonal en Passatge Gràcia fins a la Sagrada Família. Aquest és el trajecte que es farà en Papa Mòbil.
Que m'imagino, Òscar, que requereix un desplegament a nivell de mitjans policials extra, no? Quan es fa el descobert.
Efectivament, hi ha unes mesures de seguretat extra sempre que hi ha, de fet, qualsevol mandatari té aquest desplegament, però òbviament en el cas del Papa, que a més és un líder religiós, doncs efectivament hi ha un desplegament especial de seguretat que ja fa mesos que els Mossos d'Esquadra estan treballant.
La imatge de la catedral és espectacular, de la plaça de la catedral, perquè feia moltíssim temps que no la veiem tan plena de gom a gom, i tothom, jo diria que força optimistes i contents per portar dues hores esperant.
Sí, molta gent jove es veu, amb moltes insígnies amb els colors del Vaticà, la bandera, per exemple, del Vaticà, amb groc i en blanc, i esperant, efectivament, aquesta arribada del Papa, que, insisteixo, va amb aquests 25 minuts de retard abans d'arribar, perquè, segons l'escaleta oficial, diguem-ne, l'arribada al pla de la catedral estava prevista a la 1 en punt.
Doncs no. Ha arribat a 22.
25 minuts. No, encara no, són 25 i encara no ha arribat. Per
clar,
tant,
clar, clar.
Això va amb aquesta mitja hora de retard. De fet, ha sortit de l'aeroport del Prat a la 1 i 5, 1 i 7. Per tant, efectivament, anava en retard perquè estava previst que aterrés a les 12 i 20 i ha arribat pràcticament a menys 10. Vull dir que anava amb aquests 40 minuts de retard ben bé a l'aeroport que venia des de... l'avió que venia des de Madrid.
Doncs, si us sembla, Montse, no te vagis gaire lluny. Òscar,
no,
mateix
no.
Et dic, no marxeu gaire lluny perquè això està al caure. Sembla que hi ha persones fins i tot de seguretat i de protocol esperant als peus de la catedral per rebre'l. En aquest cotxe que deia ara l'Òscar segurament s'aturarà al mateix peu de les escales.
Suposo, perquè
suposem.
Tota aquesta gent que fa un parell d'hores que l'espera i suposo que el que farà és saludar abans d'entrar a la catedral.
Doncs farem una cosa, segueixo parlant amb els nostres forenses de capçalera i quan veiem que s'acosta o que efectivament un d'aquests cotxes s'atura al peu de les escales de la catedral, tornem a parlar amb tu, Montse. Fins ara.
Molt bé, fins ara.
Tornem al cas dels nostres forenses, amb Bruno Pérez Juncà i en Narcís Bardalet. Bruno i Narcís, quan dieu soc forense, hi ha confusió amb el que la gent entén de forense?
Buf, aviam. Bueno, jo primer de tot ho tinc molt cardat, saps per què? Perquè mira, tots dos som de Figueres i quan dius forense, doncs esclar, tothom pensa en Narcís, no hi ha manera. Però mira, hem tingut molta sort amb aquestes sèries que tu deies, amb aquesta televisió, que justament ha apropat molt la tasca que fem, no? També abans, quan feies la pregunta, doncs et diré, en el meu cas, amb el tema informàtic, doncs el que veieu no, és pura mentida. Això de que passa un vehicle a 300 per hora, li fan una fotografia, allò comença a ampliar i resulta que et dona el número de la matrícula, la realitat que jo em trobo és una altra. Em trobo amb les càmeres plenes de cagarades d'ocell, brutes, a més, aquí et demostra una mica la hipocresia que tenim amb la seguretat, perquè tothom, per fer-se un selfie, a casa on dena, es compra una càmera amb 400.000 megapíxels i, en canvi, la càmera de seguretat de casa teva poc en té pas un, saps què te vull dir? De dir, i esclar, tenen poca resolució i tu la informació no te la pots inventar, no? I justament vam fer aquesta xerrada conjunta amb la que fèiem aquesta analogia en el que com treballa un anatòmico forense i com treballa...
Bruno, perdona'm, però t'he d'interrompre perquè ara hem vist un cotxe que efectivament ha minorat el pas, la bandera del Vaticà, i sembla que està arribant el Papa Lleó XIV, efectivament, a les escales de la catedral de Barcelona. Òscar, ara sí, perquè a més han baixat la finestra i hem vist un home saludant, no?
Sí, ha estat saludant des de dins del cotxe, ara el cotxe mateix està pujant la rampa que hi ha al costat de les escales, per tant, arribarà fins a la porta de la catedral, pràcticament. Les mesures de seguretat plantat al voltant del cotxe, tots els escortes que estan caminant al costat d'aquest cotxe, amb la bandera del Vaticà al davant, que efectivament transporta el papa Lleó XIV des de l'aeroport del Prat fins a l'esplanada de la catedral, a la pla de la catedral. Ara mateix continua fent les maniobres, tots els cotxes que l'acompanyaven han arribat fins al peu de l'escala, s'han aturat allà, i l'únic que ha arribat fins a dalt, fins a la porta de la catedral, és aquest cotxe que transporta el papa Lleó XIV i que està a punt ara d'aturar-se per tal d'obrir les portes.
A més, si t'hi has fixat, a la matrícula SCV-1, que és Estatua de la Città del Vaticano número 1. Per tant, aquesta és potser la identificació, no?
Joan Josep Omella, l'arcabisbe de Barcelona, que ara mateix saluda els membres de seguretat, i el papa Lleó XIV, que arriba, es col·loca bé el birret i que saluda el bisbe Omella, el porta cap al davant de les escales per tal que pugui estar de cara al públic que l'està saludant. La cridòria que se sent de fons.
Sí, és evident, eh?
I Lleó XIV, que saluda amb la mà, acompanyat de Joan Josep Omella, davant de la catedral a la seva esquena, la multitud que omple el pla de la catedral al seu davant, continua saludant.
La cridòria cada cop és més forta, eh?
Sí, sí. Tot el seguit que l'acompanya els hi ha deixat uns metres de distància i ara, juntament amb Joan Josep Omella, es dirigeix cap a l'interior de la catedral. El que ha de fer és la visita primer a la capella de la Santíssima Recepció. La capella del Santíssim. Hi haurà aquesta recepció de Joan Josep Omella, que dirigirà unes paraules davant del papa Lleó XIV. Tots dos ara mateix entren. Abans d'entrar just fa una nova... Es torna a girar el papa Lleó XIV, torna a saludar la multitud, ara mateix senyal els horaris de 2:15 del migdia, i en aquest moment el papa Lleó XIV, juntament amb el arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, entra a la catedral. Ara s'està fent la rebuda.
A més, li han incorporat una toga, en el moment d'entrar dintre de la catedral.
I ara travessa la porta de la catedral, en tot moment acompanyat de Joan Josep Omella. Continuen les autoritats de la catedral donant-li, doncs, la rebuda. I beneix a tots els presents. Agraeix que la rebuda i continua entrant pel passadís de la catedral, camí d'aquesta capella del Santíssim, que serà la primera parada que farà Lleó XIV ja dins de la catedral de Barcelona.
Perquè, Òscar, l'oració de l'hora mitja que té previst fer el papa ara dins de la catedral serà dins o serà a la plaça? És a dir, la gent ho podrà presenciar,
és a dins,
això?
És a dins,
és a dins.
És a dins, estava prevista quan passessin 20 minuts de la una, per tant, tenint en compte que va amb mitja hora de retard, doncs potser faltaran 10-15 minuts per les dues quan es produeixi, perquè tot plegat va amb aquests 20-25 minuts de retard. Ara mateix ja tenim el papa Lleó XIV davant de la capella del Santíssim i fent l'oració un cop ha entrat a la catedral de Barcelona.
Doncs en aquest moment el papa ja és dins de la catedral. Us estem explicant des de Catalunya Ràdio a un especial que us deixarem ara al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández i que continuarà al llarg de tot el dia de demà. El papa ja el tenim a dins de la catedral i avui,
avui a partir de les 7 també estarem pendents de la vigília, que serà l'Estadi Olímpic de Montjuïc, lluís companys, que està previst que obri portes a les 6 de la tarda, però entre les 6 i les 8 hi ha tot un seguit d'actuacions musicals i d'actuacions per tal d'entretenir els fidels que ompliran de gom a gom l'Estadi Olímpic, i a partir de les 8 es preveu que el papa dirigeixi també unes paraules, un discurs en aquests fidels que ompliran l'Estadi Olímpic de Montjuïc. També ho seguirem en directe a Catalunya Ràdio en aquesta programació especial a partir de les 7 de la tarda.
Fins a 9:15, està prevista?
Sí, sí, i després empalmem el Catalunya Nit fins a les 12, la nit dels ignorants en directe des de Montserrat. I demà, des de primera hora, amb el Ricard Ostrell i tots plegats, doncs, vivint la jornada més important, diguem-ne, que acabarà amb la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família al vespre de demà.
Abans de deixar-te marxar, a Montse Poblet, tu eres en aquesta plaça, hem sentit una cridòria més que evident.
Sí, aquí era. I és que, saps què ha passat? Que el papa ha baixat les finestres del cotxe amb el que ha entrat enmig d'aquest cordó policial que l'esperava a la plaça de la catedral, i per tant aquestes dues hores d'espera han valgut la pena. Els que venien aquí, els curiosos, catòlics o no, han pogut veure el papa i el papa els ha saludat.
Ara sentíem un altre cop cridòria.
Aplaudiments de la gent que està dins de la catedral, perquè el papa ja ha sortit de la capella del Santíssim i ara farà la processó cap a l'altar major de la catedral de Barcelona. Aquesta és la processó, com pots veure, que l'han estat esperant per tal de fer tot el que és el recorregut des de la porta principal de la catedral de Barcelona, des de per l'interior, fins a l'altar major. Lleó XIV acaba beneint a tots els feligresos que estan dins de la catedral, molts d'ells voluntaris, amb aquesta samarreta blava. Són els voluntaris que han organitzat el viatge. De fet, ja els hi va fer un homenatge a Madrid abans de marxar i a la nit, i ara avui a Barcelona doncs tenen aquesta possibilitat d'estar a l'interior de la catedral de Barcelona en el moment en què es faci aquesta pregària de l'hora mitja i que farà el Papa Lleó XIV, que continua en aquesta processó entrant a través del cor de la catedral de Barcelona, camí de l'altar major, acompanyat sempre en tot moment de Joan Josep Omella, que li va donant indicacions i li va fent explicacions de tot el que veu a dins de la catedral de Barcelona.
Està fent el camí aquest per la Via Sacra, eh? És aquest camí que travessa la catedral des de l'entrada fins a l'altar major. Ara sentim aquest orgue, eh? Del segle XIV i XVI. A veure si series capaç de tocar-lo tu, Òscar.
No, ja et dic jo que no. I gairebé que ho agraeix l'orgue, que no hi posi les meves mans a sobre. Ja pràcticament el tenim al davant de l'altar major i començarà, per tant, aquesta oració de la litúrgia de les hores.
A veure si sentim les primeres paraules.
Va arribar la processó. I el Papa Lleó XIV, que és qui tanca aquest seguici, que ha arribat fins al de tot de l'altar major, per tal de fer aquesta pregària de les hores. És un dels dos actes públics que té avui a l'agenda el Papa Lleó XIV, és aquesta oració i després aquest acte que et feia referència a partir de les 8 en la seva presència a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Entremig té tota una sèrie d'actes privats i recepcions de diferents autoritats a la ciutat de Barcelona. Ja tenim el Papa a l'altar major i, per tant, és a punt de començar aquesta oració de la litúrgia de les hores. Tothom s'hi asseu.
Beneït el qui ve,
Joan Josep Omella.
En nom del Senyor. Sant Pare, benvingut a Barcelona. Ens alegrem molt d'acollir-lo i de tenir-lo entre nosaltres, precisament a la catedral, l'església mare de l'arxidiòcesi. Catedral dedicada a la Santa Creu i que té com a patrona Santa Eulàlia. No le traduzco porque lo comprende. Muy bien.
Muchas gracias. Utilizando el catalán.
Le doy la bienvenida en nombre de toda la iglesia que peregrina en Barcelona. Hoy aquí le acompañan el cardenal Martínez Sistac, que le damos la bienvenida. Los obispos auxiliares que lo acompañan. Los canónigos. Los miembros de la curia diocesana. Los representantes de las diversas delegaciones y secretariados diocesanos, los seminaristas, los trabajadores de la catedral y una representación nutrida de voluntarios.
Aplaudeixen els voluntaris, eh?
I el Papa somriu davant d'aquest aplaudiment dels voluntaris.
Queremos ser una familia que trabaja al servicio de la gran familia de todos los hombres y mujeres que habitan en esta archidiócesis, un hogar que quiere ayudar a que esta iglesia diocesana sea acogedora y no pierda nunca su naturaleza misionera y su dimensión caritativa. Santo Padre, le agradecemos de corazón que haya aceptado nuestra invitación. Como primer acto en esta ciudad, rezaremos juntos la hora litúrgica sexta, confiando al Señor los frutos de su visita a esta tierra. Unidos a Cristo, movidos por el Espíritu Santo y presididos por usted, vamos a elevar nuestra alabanza al Padre, confiándole la salvación de toda la humanidad y pidiéndole por la paz en el mundo. Que el Señor ens concedeixi el do de la pau y de la comunión per poder ser sembradors d'esperança al nostre món i molt particularment en aquesta arxidiòcesi que el rep avui amb gran entusiasme. Muchas gracias, moltes gràcies.
Don Josep Omella, que ha obert i ha tancat, en català.
Sí, I el papa Lleó XIV, que ha escoltat aquesta rebuda de Joan Josep Omella, assegut a la càtedra, la cadira on durant segles han assegut els bisbes de Barcelona. I ara mateix s'aixeca. I ara dirigeix unes paraules. Ha de fer una homilia. Es posa les ulleres. Meus in auditorium eum intende. Domine ad adiuvandum et festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Això és la litúrgia de les hores, que a partir d'ara continuarà amb l'himne que estem sentint, amb diferents salms i també aquesta homilia que el papa Lleó XIV farà a l'interior de la catedral. De tot plegat, estarem pendents al Catalunya Migdia a partir de les dues, si voleu poder continuar amb la solució, i en tot cas a partir de les dues fem un recopilatori de tot el que ha passat durant el matí i el que ha de passar durant la tarda en aquesta visita del papa Lleó XIV a Barcelona.
Òscar Fernández, un plaer com sempre, estimat. Gràcies.
Igualment.
Per ser aquí al meu costat. Et sentim a les dues.
Fins ara.
Fins ara. Nosaltres ara tornem.
La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. Catalunya
Ràdio. A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop. L'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle. L'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori. Temporada 2026-2027.
Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 174 milions.
Amics.
Rialles.
Llocs.
Moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Estudia el teu grau universitari a la Salle Campus Barcelona. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
Catalunya Ràdio. Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Renfe refuerza Rodalies del 6 al 10 de junio con motivo de la visita del Papa a Barcelona. Habrá más trenes, más frecuencias y más personal de atención al viajero. Ten en cuenta que algunas estaciones pueden tener cambios o restricciones por motivos de seguridad. Compra tu billete con antelación e infórmate en los canales oficiales de Renfe.
Ocasión Plus.
Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
Ben. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No, no, no. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Ets una genocida del temps.
La millor hora del dia.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Ai, un minutet i seran 3:45 del migdia, on quan us deixarem amb l'Òscar Fernández en aquest Catalunya migdia, especial visita del Papa a Barcelona. Nosaltres hem començat a parlar de forenses, metges forenses i forenses informàtics, amb en Bruno Pérez Juncà i amb en Narcís Bardalet. Em consta que és un tema que interessa moltíssim a l'audiència de La Solució. De fet, ens podeu comunicar el que penseu i el que voleu al 677-38-77-19. Bruno, Narcís, sabeu que us hauré de tornar a robar un migdia, oi?
Bueno,
sí, mentre no vingui el Sant Pare, a tu mateixa.
Bueno, no passa res, no passa res.
Intentarem coordinar un dia que no vingui el Papa, d'acord? Ni a Figueres ni a Girona, tampoc.
Això, fem l'autòpsia al telèfon, aviam què passa.
No, perquè m'interessarà moltíssim parlar en profunditat de la vostra feina. Així d'entrada, abans el doctor Bardalet ens parlava de les qualitats, no? Quines tres virtuts ha de tenir algú que es vulgui dedicar a la teva feina, Narcís?
Primer, tenir els coneixements suficients per desenvolupar la feina. Segon, ser honrat. I tercer, ser objectiu.
Ser honrat? Per què és tan important ser honrat?
Home, home, estem parlant d'una cosa mega delicada, que col·laborem d'alguna forma. Els nostres informes no són vinculants, però d'alguna forma col·laborem a administrar justícia. Poca broma, això és seriós, eh?
És molt seriós. Què és el més difícil de ser forense, metge forense, i que no t'ensenyen a la universitat?
Mira, jo aquesta pregunta te la distorsionaria, perquè jo des de petit, la medicina forense em havia apassionat, m'agrada, m'he sentit bé, i si tornés a néixer intentaria tornar a ser metge forense. Per tant, la puc distorsionar, i no vull. El que probablement més difícil és el que hi ha una frase dita que és ben cert: aprenem 2 anys per parlar, en 2 anys, 3 anys, un sap parlar, sap expressar-se, però tens que aprendre durant 60 anys a saber callar. Quan tu portes investigacions delicades de morts, d'assumptes, en fi, mega comprometedors, tu tens que saber callar, tens que ser discret.
El Bruno, el sentia de fons que anava fent. M'imagino com la teva feina també és una de les qualitats apreciades. Parlem d'en Bruno Pérez Juncà, ell és forense informàtic i pèrit judicial, eh? També és important callar, mantenir secret.
Home, honestament, amb en Narcís aquí al costat, crec que tots dos el nostre valor està justament amb el nostre silenci. I això que preguntaves de què no t'ensenyen, doncs en el meu cas, doncs, guita, la meva part és tècnica, vale? Tu tècnicament saps treure les evidències, saps analitzar-les, però en el meu cas el que a mi no em van ensenyar va ser aquest factor humà, i que vulguis o no vulguis t'impliques i t'afecta, perquè aviam, així és com en Narcís fa l'autòpsia al cos, jo faig l'autòpsia una mica a l'ànima, sí? Perquè jo veig el que la persona veu, el que la persona... Bueno, mira, ara, darrerament, amb els casos de suïcidis que porto, que la família es cau, vol saber què ha passat o no, pues, clar, veus com aquesta persona pues, parla amb el ChatGPT, li pregunta...
O sigui, tu ets capaç, des de la tècnica de la forense informàtic, tu ets capaç de veure exactament tots els moviments que passen pels nostres telèfons mòbils, totes les cerques a qualsevol plataforma?
Sí. El que esborres, el que mires, què t'agrada, què no t'agrada, amb qui parles, amb qui no parles, aquestes xarxes socials tan xupilerendis que aquí tothom és superguai, i llavors per darrere veus la veritat, i la realitat, això us ho he explicat moltes vegades, és que estem en una societat que la gent honestament se sent sol i la gent se sent desatès. Doncs aquests sentiments, no?, de dir... això és una part que tu tècnicament no t'ensenyen i l'has de saber... portar i gestionar, perquè veiem coses dures, molt dures, però bueno, també has de posar-te en la caïda, no? Que algú ha de fer-ho, i tu ho fas amb gust i endavant, i una gran responsabilitat, com deia molt bé el doctor Narcís Bardalet, de dir, clar, tenim una responsabilitat molt grossa, perquè de les nostres evidències, això pot donar un resultat amb una persona, o pots fotre a la presó, o pots fer que no hi vagi, justament, i és una gran responsabilitat.
Quin tant percent de responsabilitat pot tenir un informe vostre en un judici?
Depèn, clar, depèn moltíssim. No, jo no te sabria dir. Tu, Narcís, sabries dir quin percentatge, és que depèn de cada cas.
Clar.
Si és una prova grossa de càrrec, o és que no sé.
No hi ha fórmula matemàtica per poder-ho dir.
No.
Deixeu-me donar pas als nostres oients, que avui molt pacientment estan comprant aquest Frankenstein que estem muntant avui de la solució, el 677-38-77-19. Què ens diuen, Frank?
I molts fans del Narcís Bardalet i
del
Juncai, i moltes ganes de tornar-los a sentir. Abans el Narcís Bardalet parlava sobre les qualitats que ha de tenir algú per exercir la seva feina, i deia la primera, sobretot, tenir els coneixements. I la Montserrat ha fet una pregunta que potser pot semblar molt senzilla, però que potser ells volen resoldre. Què s'ha d'estudiar per ser forense, ja sigui com el Narcís Bardalet o com el Bruno Pérez Junca?
Teu, diu.
Si el metge forense, primer de tot tens que estudiar medicina, el grau de medicina. Abans se'n deia la llicenciatura, ara grau medicina.
Quants anys són això?
5, no?
Bueno, són 6 anys, 5-6 anys. Déu-n'hi-do. 5-6 anys. Si estudies en un altre país, pot ser menys. Posem 6 anys, i llavors tens que fer l'especialitat de medicina legal i l'oposició. Per tant, tens que fer molt de colzes, que deien els nostres pares. Tens que els diumenges poca discoteca i molt de despatx i estudiar.
Hi ha una pregunta pel Bruno, que la fa la Susana, ara que parlaves de les aplicacions, la xarxa social, Xupilerendis, etc. I ho focalitza en el cas d'Isaac Andic, i es pregunta, es podria recuperar les fotografies que fa l'aplicació Google Earth del dia i del moment que va passar per tenir més context sobre els esdeveniments?
Oh, bona aquesta.
Jejeje.
Per tenir més context, barra per xafardejar.
No, ara us explico. Això amb el cas Susqueda, vale? Un altre cas potent d'aquests, justament la nostra amiga, companya, la Tura Soler, va estar furgant, i vam aconseguir d'un satèl·lit, perquè els satèl·lits van passant i van fent fotos,
sí.
I les venen. I va estar investigant, i va localitzar una fotografia de justament aquelles dates. Per tant, ja és una de les coses que fem servir. Aquests satèl·lits que passen, que fan fotografies, doncs tu llavors la vas a comprar i dius, escolta, por que tindràs una foto d'aquest dia, aquesta hora aproximadament, i llavors tu agafes i compres aquesta fotografia. O sigui que vas molt bé. No sé, aquesta, la Susana, et fitxarem. Anem bé.
Mira,
és una gran manera, eh?
Va.
Vas molt bé, Susana, vas molt bé. Va, última pregunta.
L'Anna, el Bruno parlava de vius moments molt durs fent aquesta feina. Veus que la gent està molt sola, no? Que se sent sola, deies tu. L'Anna vol que focalitzis en aspectes concrets. És a dir, quin és el moment més dur que heu viscut els dos, sense entrar en detalls al llarg de la vostra àmplia trajectòria?
Va, dispara.
Bueno, avui s'estan passant la pilota com una cosa mala, eh?
De morts, molts morts, però no necessàriament... En quant a números de morts, sens dubte, Tailàndia, tsunami, que la quantitat de morts que vaig veure allà fent les identificacions de cadàveres, clar. En tot el tsunami, Bruno, hi havia 230.000. En el campament on estava hi havia 5.323. Per tant, Déu-n'hi-do, 5.300, que hi ha la imatge a la retina gravada. Però no necessàriament té que ser... Perquè també influència el factor personal, com estàs tu anímicament un dia, que hi ha dies que ens aixequem, no sempre ens aixequem igual, i som els mateixos, perquè l'emoció és canviant. A mi el dia que podem afectar més va ser un dia que un nen petit de 3 anys va veure com els seus pares es negaven a la platja i ell es quedava sol en un país estranger, perquè aquest nen era italià. Aquell dia, cuidado, que que no hagués costat gaire que hagués caigut una llàgrima perquè veure la imatge d'aquest nen, allò... allò, cuidado. Per tant, no necessàriament té que ser un gran crim horrendo amb sang i violència i agressivitat. Afortunadament, doncs els sentiments, la tendresa, a vegades et surt el moment menys imprevist.
Bruno, i en el teu cas?
Buah, el meu cas, doncs, des de... Clar, toca autentificar àudios, sí? I són àudios de crits, de baralles, de pallisses... Això et fot la pell de gallina i és això, és el que t'està explicant molt bé. A vegades t'enganxo un dia que estàs una mica així i honestament a mi no em fa pas... A mi les llàgrimes se'n cauen ràpidament i tinc sort de que visc a prop del mar i em vaig a fotre uns fars de plorar allà davant que flipes. També autentificació de vídeos, de càmeres d'aquestes, un cas de que un fill va entrar i va cardar una pallissa als seus pares perquè volia més diners i eren gent gran i la germana havia posat una càmera i és dramàtic. No? Això, algunes d'aquestes.
En aquesta línia, deixeu-me connectar un momentet. Va. Perdoneu que us interrompi una altra vegada. Sí. Connectem de nou amb la Catedral de Barcelona on ara mateix el Papa està pronunciant un discurs i pel que em fan saber, en català.
Molt bé. I us animava a proclamar davant de l'Església que aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir armonia i comunió més enllà di tutta polarizzazione. E también a voi i trobem confirmazione in la vitalità de tante opere d'annunzi, de formazione e di carità delle quali tutti voi altri sono animatori e protagonisti. Esto nos lleva a la segunda.
Hi havia moltíssima expectació per saber si el Papa Lleó XIV a Barcelona, evidentment, parlaria en català, i en aquesta homilia a la catedral ha pronunciat paraules i una llarga estona d'aquesta homilia, tant en català com en castellà, ara de fet el sentíem. Disculpeu-me que us hagi interromput, Bruno, però jo crec que era una de les coses que la nostra audiència volia saber amb molt d'interès i els ho hem resolt avui a La Solució. Insisteixo, a partir de les 2 del migdia, a l'especial Catalunya migdia amb l'Òscar Fernández al cap davant, i la resta de la programació a partir de 2 de 7, també aquesta especial visita al Papa a la ciutat de Barcelona. Ara et volia preguntar, Bruno, també, què és el més gros que has trobat en un telèfon mòbil? Perquè ara, abans ho deies, no? Tens una mica una porta a l'ànima de les persones. En el nostre telèfon mòbil hi ha el que volem buscar, el que volem amagar, allò que esborrem, que és allò més sorpresiu o més de dir, uau, m'ha deixat en xoc, això no m'ho esperava gens trobar en aquest telèfon mòbil.
Aviam. No m'ho esperava trobar... a vegades trobes continguts molt, molt salvatges, és el que et dic. Clar, tu agafes l'ànima d'una persona i si aquesta persona té unes tendències i li agrada una sèrie de coses, doncs tu quan obres aquell telèfon t'explota la cara, saps què t'ho vull dir? En això, veus, tenim la gran sort de que ja fa anys que estem treballant a Mies, que ens fan un filtratge...
D'acord.
I ja ens diuen, ojo, que pot haver-hi aquí, ui, que aquí pot haver-hi alguna cosa, saps què t'avui hi ha? Doncs mira, des de pornografia infantil, de tot. I llavors, doncs, tu agafes i mires, ja t'explicaré una anècdota, una vegada me va saltar un telèfon amb més de 800 fotografies de pornografia infantil.
Esclar,
i ja dius, atenció, que més del 80% dels telèfons són dona positiu.
No fotis.
Sí, perquè me cago en dir, tothom té la mania de portar la foto del nen a la banyera o del nen a la platja, i esclar, això i ja veu un cos petit, fiu-fiu, i te salta, no? No passa res, però, esclar, ja t'ha fotut el susto. I en aquest, clar, quan te surten 800 fotografies d'aquestes, i resulta que era una persona que tenia una granja de pollastres, a més tenia un matadero, i feia fotos a les línies de producció. I, esclar, i quan veia els pollastres, allò, un cos petit despullat, clar, la IA ho va detectar-ho, i, esclar, i llavors jo vinc a veure pollastres, no? Que jo encantat, no? I li vaig comentar a un company, no? De dir, tengo un pollo avui... de cuidado, no?, per això. Però, també aquesta part divertida de te trobes coses greus, però també ja te'n trobes de divertidíssimes i compenses.
Us anava a dir, alguna vegada heu tingut algun cas... em queden 2 minutets, per parlar amb vosaltres, us emplaçaré un altre dia, insisteixo. Algun cas de dir, és que això encara ara no m'ho explico, no he trobat la resposta.
Bueno, sí, en algun cas, perquè la ciència diuen que és del coneixement i anar obrint portes, i quan obres una porta se n'apareixen dos més i t'hi perds, evidentment. No tot té explicació. Sí que hi ha explicació, però a vegades
no la trobem, no
es troba. Què més voldríem que entendre totes les coses? Perquè nosaltres tractem amb dues coses de lo més desconegut que hi ha a la ciència: la mort. La mort, un enigma brutal, la mort. I una altra cosa, la bogeria. La bogeria o l'estat mental. Que tothom té el seu estat mental, el que tingui, i l'estat mental varia per molts problemes i situacions, malalties, les emocions, el pensament, etc, etc. I quants cops no podem entendre, quants cops no es pot entendre com una persona pot matar doncs els seus dos fills i després cremar-los, com va passar a Còrdoba, en Breton. Com és possible? Què ha passat a aquest cervell? I pot tenir explicació? O poder ser una persona normal amb una gran dosis de maldat?
Algun dia podrem seguir investigant en aquestes realitats dels pèrits judicials forenses informàtics, el cas de Bruno Pérez Juncà i en el cas del forense i especialista en medicina legal, Narcís Bardalet. A tots dos, gràcies, disculpeu, era força causa de força major. Parlem aviat. Una abraçada a tots dos des de Catalunya Ràdio Girona. Petons.
Molt bé, gràcies, adéu. Adéu.
Fran Domènech, fins aquí la solució d'avui. Demà no hi ha solució, perquè Catalunya Ràdio fa un seguiment especial a la visita del Papa Lleó XIV. Aquesta tarda també aquí a Catalunya Ràdio. Tornem dijous.
Vinga, què tenim dijous?
Buah, canviem radicalment de tema. Comiats de solter, que està de moda ara. I quin és l'origen històric dels comiats de solter? Us deixem amb l'Òscar Fernández, Catalunya Migdia.